Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els excomissaris dels Mossos, Manel Castellví i Emili Quevedo, han declarat aquest matí en el judici per l'1 d'octubre. Castellví ha admès que la Fiscalia va trobar insuficient el pla dels Mossos per al dia de les votacions i ha considerat que aquesta insuficiència era el nombre d'agents desplegats i que es va augmentar. D'altra banda, Quevedo ha admès que la policia catalana no va tancar cap col·legi electoral abans de l'1 d'octubre ni hi va confiscar tampoc material electoral, perquè no en van trobar. Aquesta tarda, en la sessió del judici al Suprem, que s'ha reprès a les 4, han declarat l'exdirector de repartiment d'Unipost Catalunya i Balears, Francisco Juan Fuentes, i l'excap de producció d'Unipost de Catalunya, Antonio Manuel Santos. Fuentes ha afirmat que els primers agents de la Guàrdia Civil van entrar sense ordre judicial i ha dit que li sembla recordar que deien que actuaven per ordre de la Fiscalia. Santos ha negat haver parlat amb algú els anys que ha estat a Unipost, amb ningú de la Generalitat concretament. I després era el torn del responsable de projectes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que s'ha negat a declarar. També us expliquem que el jutge que investiga les càrregues de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre del 2017 ha citat a declarar un inspector i dos sotsinspectors com a responsables de l'operatiu desplegat a l'escola Estel del barri del Guinardó de Barcelona. Amb ells ja són 37 el nombre d'agents investigats. Un tribunal del Marroc ha arxivat la causa oberta l'any 2012 contra l'activista espanyola Elena Maleno, acusada d'haver fomentat la migració il·legal i també de tràfic de persones per la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedat Documental de la Policia Nacional. La UCRIF, així es diu en les sigles, basava les seves acusacions en la tasca de socors als migrants que Maleno fa des de l'ONG Caminando Fronteras, que relacionava amb les màfies del tràfic de persones i que els abandonen en el Mediterrani Occidental a bord de pasteres. I encara destaquem que Jordi Dalmau Sayol, de Granollers, ha estat una de les 157 víctimes mortals de l'accident d'avió que hi va haver ahir a Addis Abeba, la capital d'Etiòpia. Dalmau tenia 46 anys, era enginyer químic i actualment treballava a Almar Water Solutions, una empresa del Pròxim Orient que desenvolupa i gestiona plantes de tractament d'aigua. Hi ha també una altra víctima espanyola. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui, en aquest 11 de març, parlarem del 15è aniversari dels atemptats de Madrid, l'11M, aquell crim jihadista que va ser la massacre més gran comesa a Europa pel terrorisme, lògicament. Abans, el pensament del dia, avui amb Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, oients de Ràdio Estel. El judici del procés, malgrat ser radiat i televisat, no és un reality show. És una trista realitat que, des del meu punt de vista, no s'havia d'haver produït mai. Aquest judici desencadena en mi una sèrie de sentiments que voldria remarcar. Primer, una gran tristesa en veure com seu en el banc dels acusats polítics escollits democràticament a les urnes i que estan sent jutjats per haver portat a terme un programa electoral amb el qual es van presentar unes eleccions totalment legals i democràtiques. En segon lloc, astorament en veure com la part acusatòria parla de drets fonamentals com mobilització ciutadana, manifestació o votació, ja sigui en referèndum o en seu parlamentària, com si fossin delictes, i a més, sense poder demostrar que ni per part de la ciutadania ni per part dels acusats hi hagués violència real. En tercer lloc, sorpresa negativa en veure el gran desconeixement que té la part acusatòria de la realitat social catalana i del seu teixit associatiu, així com també un desconeixement del que va succeir i està succeint en el pla polític. Igualment, és pertinent dir que és sorprenent i alarmant que sigui possible que un partit polític que no respecta ni el dret de les dones, ni els drets de les persones homosexuals, ni els drets de les persones migrants, pugui asseure's tranquil·lament al costat de l'advocacia de l'Estat i de la Fiscalia General en la part acusatòria. En definitiva, aquest judici em genera preocupació, perquè com a persona que vaig viure la transició democràtica en plena adolescència, estic veient maneres de fer i de ser d'èpoques tristes i fosques que jo creia ja superades. Com a ciutadà de Catalunya, independentista i demòcrata, em sento, per extensió, perseguit i acusat judicialment per les meves idees. Que passeu molt bon dia. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts i mig, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, 11 de març, es compleixen 15 anys de la massacre més important procedent del terrorisme comesa a Europa. Volem mirar cap a la situació i el reconeixement de les víctimes del terrorisme i, sobretot, d'aquell crim. És un tema que s'ha resolt judicialment, però que encara té molts punts per solucionar, sobretot pel que fa als ajuts i al reconeixement mateix, com dèiem, de les persones ferides, no només físicament, avui fa 15 anys, sinó de moltes altres maneres aquells dies i també després. L'acompanyament a les víctimes d'aquella massacre i la suma de totes les administracions, institucions, partits polítics i societats civils, els actes oficials, conviu encara amb moltes incògnites. Ens preguntem quina reparació han tingut els familiars dels morts i dels ferits aquell 11M. En aquesta massacre terrorista, la més gran comesa a Europa, com dèiem, 192 persones van morir i més de 1.750 van quedar ferides per l'explosió, concretament, d'11 bombes, com segurament molts recordareu, col·locades per una cèl·lula jihadista en 4 trens de Rodalies de Madrid. La comunitat madrilenya assegura que l'aprovació en aquesta legislatura d'una llei de protecció, reconeixement i memòria de les víctimes del terrorisme pot ser un gran impuls dins la necessària reparació i ajuda. L'administració autonòmica, a més, ha ampliat un termini de sol·licitud d'ajuts econòmics i mesures assistencials destinades a les víctimes, període que passa de 6 a 9 mesos per demanar indemnització. El que passa és que hi ha moltes coses que encara no s'han complert pel que fa a aquests ajuts, i avui ho volem explorar. Les associacions de víctimes del terrorisme, mentrestant, a petició dels centres educatius, ofereixen ara sovint xerrades i conferències per mantenir viva la memòria dels qui han patit aquests crims i per particularment el que es va produir avui fa 15 anys. Més enllà d'iniciatives legislatives o administratives i d'exposicions com la que hi ha oberta aquests dies al metro de Madrid, ens preguntem quin camí queda per recórrer a l'hora de reconèixer i ajudar les víctimes de l'11M. Com aquells tràgics fets ens poden ajudar a combatre aquesta xacra generada ara sobretot per una radicalització d'inspiració islamista i a evitar altres fets semblants. L'exemple també del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils és igualment interpel·lador i alhora esperançador davant la memòria d'uns crims que no s'haurien d'haver comès mai. Em sembla que això últim, que aquests crims no s'haurien d'haver comès mai, és el més important que podem dir, lògicament. Després podem entrar en moltes consideracions que ja mentre sonava la sintonia, a micròfon tancat, parlàvem amb Robert Manrique i amb Tica Font, que són els que ens acompanyen avui a la taula. Senyor Robert Manrique, assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats per Terrorisme, la UABAT, i víctima de l'atemptat d'Hipercor del 1987. Bona tarda, senyor Manrique. Un plaer tenir-lo, com sempre.
Bona tarda.
Com està?
És un dia complicat. Molta feina, a banda de la que ja teníem els atemptats, de, com tu bé deies, de l'agost del 2017, doncs també atenent a moltes víctimes de l'11M, que avui truquen, cada setmana moltes estan trucant perquè els aniversaris, malgrat sigui una commemoració i un record, doncs també impacten, no? Llavors hi ha gent que vol parlar, que vol saber... Bueno, és lo normal, són 15 anys de treballar junts. Tot just dir-ho avui és justament 15 anys de treballar tots plegats per mirar d'assistir a qui ho necessita.
Es combina la feina operativa amb la feina de cortesia, de vegades,
I d'amistat, perquè amb el pas dels anys, evidentment, moltíssimes víctimes som amics, ens hem fet amics. I aleshores la gent vol, com es diu vulgarment, un ombro donde llorar, donde recostar-se... I a vegades tens que fer d'ombro on plorar, només faltaria.
I tant. Saludem també Tica Font, ella és col·laboradora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i també exdirectora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, senyora
Hola,
Font.
Hola, bona tarda.
Vostè com va viure els atemptats d'avui fa 15 anys i quina impressió té del que ha estat l'evolució aquests anys?
Mira, jo crec que va ser el dia que el vaig viure en commoció perquè t'aixeques molt aviat al matí i comences a dir no pot ser, no pot ser, no pot ser. I en la mesura que va passant el dia vas pensant aquí això és un muntatge, algú m'està contant mentides. I amb el temps i amb els anys jo crec que el meu balanç seria que és la primera fake news que hem tingut en aquest en Espanya, la primera vegada que un govern et planteja una mentida sobre uns atemptats, perquè per activa o per passiva sempre mantenien que aquests atemptats l'autoria era d'ETA i tu anaves veient que no, que allò no quadrava, que allò quadrava més com un atemptat jihadista que no cometa.
Sobretot amb el pas de les hores, amb el pas...
Exacte, i a mi això sí que aquell dia, jo recordo aquells dies vivint-ho, com a al·lucinada de que un govern pogués fer això, i sobretot també de la utilització o manipulació que podia donar-se d'aquest fet. Jo crec que la gent, en aquest cas Aznar i els seus assessors polítics, eren, si cala aquesta mentira entre la població, el PP guanyarà les eleccions.
Clar, era un dia també... Que
faltava que molt poc per les eleccions.
A punt d'acabar-se una campanya electoral...
Faltaven tres dies.
Eleccions, amb totes les enquestes, que tot i que segurament feien perdre la majoria absoluta, però donaven la victòria al PP, si recordem el context...
No, els estudis que s'han fet posteriorment mostraven que si hagués calat la idea de que l'autoria era d'ETA, el PP hagués guanyat una majoria no absoluta ni brutal.
Total.
Lo siguiente... O sigui, s'hagués manipulat fins a tal punt els sentiments de la gent que hagués acabat amb una barriendo el resto de sigles durant temps.
Ja que ha sortit el tema del que van ser aquelles hores, avui fa 15 anys, evidentment, molta gent pensa que van ser mentides deliberades, hi ha qui pensa que van ser simplement errors o estratègies mal calculades. En tot cas, què pensen vostès?
Jo coincideixo plenament amb el que ha dit la Tica. El que passa que jo...
es va buscar la mentida potser amb una visió enredada dels primers minuts, és a dir, o les primeres hores.
Mira, jo el primer que recordo d'aquell dia, que era dijous, per començar, va ser una trucada d'una víctima d'Hipercor, justament d'Hipercor. I ho he explicat algunes vegades amb els amics, ara ho faig públicament, va ser una trucada mentre jo m'estava afaitant. Uh-huh. I clar, que et soni el mòbil tan aviat, dius, home, alguna cosa rara té que ser, no? I quan vaig veure el nom de la víctima, vaig dir, ah, bueno, alguna cosa que tu tenia un paper pendent o alguna cosa. I quan em va dir, Roberto, en Madrid, plorant, cridant, histèrica, normal. Roberto, Madrid, 40 muertos. I em va penjar. I vaig dir, què diu aquesta dona? I encara recordo que es va quedar el mòbil enganxat amb l'escuma de afaitar, la cuixella, em vaig quedar a mitja afaitar aquell dematí, corrents a posar la ràdio, perquè no havia posat encara res, i en aquell petit moment li vaig dir a la meva dona, esto cambia la historia del país. Si és cierto que hay 40 muertos, esto cambia la historia del país. Malauradament, després van ser 192. Però jo aquells dies no els recordo, igual la Tica, com ho ha explicat ella, evidentment és així, per ella, però jo no recordo com la lluita política, aviam qui té la culpa, qui no. Jo només recordo, s'ha de fer alguna cosa per la gent. O sigui, jo tenia ficat al cap, hem d'anar a Madrid. I va ser el que vam fer, baixar a Madrid el mateix dijous a la tarda a intentar assessorar, ajudar i col·laborar amb el que es pogués amb les víctimes.
Doncs el felicito, evidentment, per aquest fet.
No, a mi no, perquè he dit van baixar a Madrid, però quan he dit van baixar em referia a les psicòlogues.
Sí, jo vaig quedar
a coordinar des d'aquí i elles van baixar a Madrid.
Molta gent que treballava...
S'havia d'estar, però clar, sí, que eren moltes víctimes.
I després sabem que molta gent de Madrid, de molts col·lectius, sacerdots, sí. Famílies, van estar...
Allà,
exactament, efectivament, tots els serveis sanitaris, això és una tasca exemplar. I això és el que més ens interessa, si m'ho permeten.
Evidentment.
Així, no és que vulguem ignorar el que van ser les perversions o les mentides o els fets mal gestionats, sinó amb això que va servir també perquè molts ferits poguessin sobreviure, no?, en molts casos, fins i tot.
Bueno, aviam, a nivell de ferits físics, hem de pensar que n'hi havia més de 1.500. O sigui, si aquí a lo de l'any 2017, de fa un estiu i mig, doncs estem prop dels 200 ferits físics i la feina que està ben, imaginem-nos un atemptat, quatre atemptats en realitat, amb el pas dels minuts a Madrid, i trobar-te 1.500 ferits, més de 1.500 ferits físics, més la gent que malauradament va anar morint amb el pas del temps, i els psicològics. Hores d'ara, ja dic, avui fa tot just 15 anys, i encara n'hi ha víctimes de l'11M amb seguiment psicològic. Fins fa no gaire, crec que deu fer 3 anys o així, va morir l'última víctima física que estava en coma des de l'atemptat. Va morir fa uns 3 anys, la Laurita. Ningú n'ha parlat. Una noia que ha estat 10-12 anys, no sé exactament el dia, però 10-12 anys batallant per sortir del coma i al final va acabar morint, no? Com estan aquestes famílies? Necessitaríem hores per parlar d'això, però evidentment no és el que nos cuenten. El tema psicològic dels familiars, de l'entorn més proper d'una víctima ferida, mori o no mori, és molt complicat després de superar, molt.
Bé, doncs ara entrarem en l'atenció a les víctimes. Recordem que va ser una massacre un 11 de març de l'any 2004.
I si em permets, t'agraeixo que diguis massacre, perquè estic molt cansat, com a ex-carnisser, estic molt cansat de sentir les carniceries. Ha habido una carnicería en Madrid, una carnicería... No, són massacres. T'ho agraeixo. Quan has dit abans al principi,
doncs miri,
tu tenia que dir, de veritat, t'ho agraeixo.
Gràcies,
molt.
Gràcies, senyor Manrique, ho celebrem. Intentem ajustar-nos al llenguatge, tot
és que és així.
En un tema com aquest tots hi coincidim. De vegades el llenguatge no sempre és del tot afortunat.
Ja, però la carniceria és una altra cosa,
sí,
i una
sí,
massacre
no,
és una massacre.
L'entenc perfectament. No, en tot cas, dèiem que aquesta massacre doncs, va ser un 11 de març, 3 dies abans d'unes eleccions, tots sabem el que va passar, ja no hi burxarem més, però en tot cas, després, i ja em deia el senyor Manrique abans de començar el programa micròfon tancat, que ell va ser en el judici que va ser 3 o 4 anys després, no? 2008, 2009?
2007, sí.
2007, exacte. Sí, sí. I vostè està convençut que s'ha resolt tot judicialment? Perquè hi ha investigacions, hi ha persones que pensen, no dic conspiració per part d'ETA ni res d'això, però sí que hi pot haver algun punt no aclarit. Vostè pensa que pot
passar? A mi m'agrada quan algú diu a
sense
nivell públic...
Sense entrar en confrontacions,
No, en absolut, però quan algú parla... S'han fet molts llibres sobre l'11M, i fins i tot molts articles, molts reportatges, però quan algú comença un reportatge dient parece ser, creo que, sospechamos, me han dicho peligro, o és o no és. Aleshores, clar, si un comença a dir hipòtesi, es pot inventar 50 milions
serveis
de diferents...
Serveis secrets d'alguns països,
a saber,
es diu,
a saber,
per exemple.
Però les coses s'han de garantitzar amb proves.
Clar.
I les proves, després de 4 mesos de judici, són les que són. I n'hi ha una prova que per mi és irrefutable, del mateix dijous al matí, 11 de març del 2004, quan sobre les 10, 2:15, si fa o no fa, va sortir l'aleshores portaveu de Arribat a Suna, o no sé com es deia aleshores, l'Otegi,
sí,
de... i evidentment no soc partidari de defendre'l, però en aquest cas aquest senyor va dir he llamado donde tenía que llamar y me han dicho que ETA no ha sido. Doncs en aquell moment ja tenia que haver acabat aquesta història d'ETA, ETA, i encara continua 15 anys després, encara n'hi ha gent que pensa que ETA està al darrere. Però és que ni les proves, ni els fonaments de dret, ni tot el que diu la sentència, i el sumari fins i tot, diuen ni una sola paraula de que hagi pogut estar ETA. Per tant, aquesta utilització, com molt bé ha dit la Tica abans, del col·lectiu, de víctimes de l'atemptat, per fer un xup-xup, un brou d'allò de dubtes polítiques, sap molt de greu, perquè la majoria de víctimes, a la gran majoria de víctimes, el que els interessa o ens interessa és saber el que ha passat.
Sí, saber que si hagués estat ETA el culpable, però en tot cas, els atemptats terroristes, en aquest sentit, des del punt de vista de les víctimes, són uns danys que són iguals, sigui
igual,
qui sigui l'autor, en aquest cas. No?
Que és la virtut de la paraula víctima, que no està posant qüestió sobre qui, sinó...
Sobre què ha patit, una perversió humana.
Has patit una violència i punt. És igual sota quin sigui la causalitat.
O la sigla que puguis al darrere. Ahir va haver un homenatge a dos guàrdies civils assassinats pel Grapo.
Sí, efectivament.
N'ha parlat algú, home, molt poquets, però és que el Grapo també ha fet de les seves. Pregunta-li als orfes que pensen d'un atemptat terrorista. I no són víctimes d'ETA ni del jihadisme, però són víctimes de Grapo.
Ahir feia 30 anys a Galícia, concretament.
Correcte,
30 anys
correcte.
Després, tot just el 1989, que tampoc és la prehistòria. És a dir, que ja...
30 anys.
Sí, 30 anys. Però vull dir que no fa tants anys, si mirem... Perquè el Grapo a molts els hi pot semblar que és una cosa ja de fa molts més anys.
Sí,
no?
Però el Grapo és l'única banda terrorista que encara no ha fet... A Europa, que encara no ha fet un comunicat de dissolució.
Uh-huh. Sí,
tothom
sí,
pensem, ETA s'ha dissol, per sort... Què més? Quina alegria tenim tots plegats. No sé si el terrorisme... cuidado, que el Grapo encara no ha fet un escrit dient nos dissolvemos. Qui són? On estan? No ho sé, però tant de bo estiguin quietes i no molestin més.
Certament, tant de bo.
Jo d'aquells moments volia destacar també
endavant.
Un parell de coses, com era com alguns periodistes es van posar al costat del govern a difondre aquestes mentides sobre el que va passar. I amb això recordo molt al J. Pedro Ramírez i al...
Pedro J. Ramírez, director aleshores del diari El Mundo.
Exacte.
Sí.
I a l'altre...
Jiménez Los Santos.
O Jiménez Los Santos.
Per què serà que tots passem amb els mateixos?
Acabes dient, com es van poder posar al servei de difondre mentides, confondre la població, etcètera. Això m'al·lucina perquè també acaba sent una mentida... no es pot transmetre sense que hi haguin uns mitjans de comunicació que la impulsen, que l'abonin. L'altra cosa que, mirat en perspectiva, resulta també important, és que, i això em sap greu dir-ho, però gràcies a aquell atemptat jo crec que ETA va veure que allò ells ja no tenien sentit, que allò per ells ja s'havia acabat, que entràvem en una altra època.
Això
era
des de la seva macabra visió, diguéssim, no?
La d'ETA.
Sí, la d'ETA.
Sí, però clar, amb l'afegit...
Que no tenia mai sentit.
Ha donat el clau...
No, però l'entenem perfectament, sí.
Has donat el clau, Tica. Però a més, ETA sabia...
Va ser com el principi del final, diguéssim.
Del final, exacte.
I perquè ETA sabia que a partir d'aquell instant altres països, molt més preparats que nosaltres, perquè les coses són com són i s'han de dir, amb els seus serveis secrets, d'intel·ligència, li posem el nom que vulguem, estarien pendents, ara ja sí, d'ETA. I ETA va dir, al tanto tu, que fins ara encara ens anaven trampejant, però ara vindran aquells, països estrangers que tenen molts més mitjans que no pas a Espanya, i també ens controlaran, sobretot, oye, ¿y si nos, Pachi, ¿y si nos lo miramos y empezamos a plantearnos un cambio?
Sigui
és
quina
veritat,
sigui la causa,
aquí.
S'havia acabat.
Va ser aquesta.
S'havia acabat.
Totalment d'acord.
En aquesta, per mi, va ser clau en aquells punts. Crec que també va ser important el fet de que, d'alguna manera, hi havia estructures de l'Estat molt pensades només per atemptats d'ETA, però que ja hi havia uns certs protocols. Sense aquells protocols, jo crec que el desastre hagués estat més gran de lo que va arribar a ser aquest 11M en Madrid. I l'altre fet és que el que requeria ja de per si era un canvi de perspectiva de tot el servei d'intel·ligència i de la policia espanyola, que el que tenia que buscar eren els nuclis de radicalització extremista, que eren el gran perill que teníem.
I són.
I que hi són.
Sí, sí.
I que hi estan.
I que em sembla que s'estan atacant bastant o s'estan buscant.
Però fins a llavors...
Potser no prou.
Crec que falten mitjans, malauradament falten mitjans. Però n'hi ha molta voluntat, però falten mitjans.
Però fins llavors...
No hi havia res.
Tots els mitjans econòmics i humans estaven només destinats.
Bueno, n'hi ha una anècdota, que no és anècdota, és una experiència personal, i a més gent que és testimoni, d'anar a l'Audiència Nacional i veure muntanyes de cintes de casset, cassets,
Sí, sí.
La gent gran sabeu el que és un casset, allò sí, que sí. el bolígrafo lo podies rebobinar,
exacte,
¿vale?
Exacte.
Doncs veure cintes de casset, muntanyes de cintes de casset, i preguntar què era allò, dir-te, bueno, són escuches que tenemos en árabe, però no hi ha traductor. La pregunta és, ara n'hi ha traductor? Espero que sí.
Espero que sí.
Però aleshores no hi havia traductors? Pues, el terrorisme d'origen jihadista ja havia atemptat abans a Espanya.
Sí, recordem, vostè ho deia també abans del programa, l'any 1985, amb aquell famós crim, també massacre, del restaurant El Descanso,
correcte,
a prop de Madrid.
Correcte,
també.
Efectivament.
I allò té connexió amb el que va passar el 2004? Que
home, aviam, de fet, una de les testimonis protegits d'aquell atemptat, que va resultar ferida greu, ha reconegut en fotografies en el personatge que va deixar la bossa d'esports amb la bomba dintre, que ara és el número 3 d'Al-Qaeda. I qualsevol que busqui a internet trobarà Mustafa Setmarian i sabrà qui és aquest senyor,
bossa,
per dir-li alguna
cosa. L'11M...
No, estic parlant del Descanso.
Sí, la bossa, l'única bossa.
L'individu que el 12 d'abril del 85 va cometre l'atemptat al Descanso, ara està com a un dels màxims dirigents, en l'època de Bin Laden també, però ara ja com els màxims dirigents de l'Al-Qaeda. Poca broma.
I tant, i tant. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat, en el nostre col·loqui, l'assessor de víctimes del terrorisme, Robert Manrique, i la col·laboradora del Centre de l'AS de Justícia i Pau, d'Estudis per la Pau, i també col·laboradora de Justícia i Pau, millor dit, Tica Font. Parlem de l'11M 15 anys després. Només un últim apunt, i per ser justos també i equilibrats, jo els pregunto, no m'hi posiciono. A banda, vostès parlant d'alguns mitjans de comunicació, també sabem que hi va haver alguns mitjans que van... no sé si intencionadament parlar de terroristes suïcides, i no era veritat, també s'ha de dir. Aquí va haver-hi errors múltiples, també, diguéssim, no?
Però, bueno, hi ha errors del primer dia que són justificables.
Per les confusions, per les confrontacions...
Sí, perquè encara no està ben treballada la informació. Tampoc fins a aquell moment, ni des de les forces de l'Estat, s'havia prestat mai atenció a com funcionava el jihadisme, i això també comportava desorientació, eh?
Jo algú va fer un automatisme, no? Jihadisme, terrorisme, suïcida, no?
Sí, exacte. Allò era com de dir, jo un dia, vale, però al cap d'un parell de dies això ja no tenia sentit d'existència, eh? També crec i voldria valorar que en aquest terreny, malgrat totes les dificultats, les forces de l'Estat han anat fent una bona feina. Van per aquest atemptat que avui estem commemorant, no celebrant, commemorant...
Evidentment, sí, sí.
La dinamita la van obtenir d'unes mines espanyoles. Això ara ja és impensable. Uh-huh. Ara hi costa que puguin fer atemptats perquè s'ha posat molt més difícil l'accés, el control, més encerclats...
I segurament també tenen més cura al escollir els confidents.
Sí.
El caso Adestra Sorras, puret meu, eren confident i va ser l'inici de tot això, no? A lo millor ara resulta que es prenen més seriosament a qui agafar o no com a confident dels cossos de seguretat. I seguint amb el que deia la Tica, jo faria un petit apunt més. A mi em molesta molt quan llegeixo, sento que diuen que los terroristas se han inmolado. No, una immolació és per algú positiu. Jo ho entenc així. És a dir, quan algú s'immola, dona la seva vida...
Per una gran causa
positiva.
Aquí tenim el martiri cristià, per exemple.
Per exemple, no? O Abraham i Isaac, per dir-ho així, no? Però, clar, quan dius, ostres, és que ens trobem que estan dient que els terroristes s'han immolat o no s'han suïcidat. És a dir, han actuat matant-se ells mateixos per causar més morts. Per tant, lo de la immolació els dona una categoria, amb tot el respecte, humana, que no mereixen, perquè han mort matant. Per tant, no han mort fent res positiu.
Jo crec que s'utilitza menys, ja, aquesta paraula. Oi?
Sí, però a vegades, avui, per exemple, i ahir també amb alguns mitjans, encara Leganés, los terroristes que s'involaron en Leganés, no, escolti, van explotar perquè tenien tot allò per explosius, i els hi va patar.
Estaven molt acorralats.
Igual que lo de Cambrils, sí, no s'involaron, sí, els reventó lo que tenien.
Certament. Bé, senyors, molt interessant tot el que estem dient. M'agradaria comentar alguns aspectes, després de la pausa ho farem, sobre l'atenció a les víctimes, com està, perquè fa poques setmanes parlàvem de les víctimes de Barcelona i Cambrils, que estan molt... mal ateses, segons ens deia el senyor Manrique, però segur que de les de l'11M, que a més són més víctimes, més ferits, 2.000 i ferides psicològiques, aquí segur que hi ha un dèficit d'atenció important. Però abans la pregunta del dia, que és interessant, aclareixo que el format de la pregunta no es refereix en cap cas a ETA, però sí que si hi ha... coses que es poden descobrir. Guadalupe, quina és? Ens la recordes?
Sí, la pregunta d'avui és si creus que encara es poden descobrir elements importants de l'11M. Teniu tres respostes. La primera és que sí, tot i que hi va haver un judici, encara queden punts foscos sobre l'origen i l'autoria. La segona, que sí, però no afectaran l'essència del que va ser aquella massacre i dels autors. I la tercera, que no, perquè el judici ja va culminar tota la investigació i la informació possible.
Gràcies, Guadalupe. Podeu votar, amics oients. Fins demà al matí a radioestel.cat. Animeu-vos a fer-ho. Dic que és una mica sorprenent perquè el 50% creuen que sí, que hi ha, que encara queden punts foscos per aclarir, un 29% que no afectarà l'essència d'aquella massacre i un 21% que el judici ja va culminar tot. O sigui que hi ha 50-50 entre els que creuen, sense pensar, ja els hi dic, necessàriament a neta, que hi ha punts foscos per aclarir, però el senyor Manrique està molt segur perquè va viure tot el judici i segur que...
Jo políticament crec que és sempre el PP ha estat utilitzant aquests atemptats, sempre posant ETA per un interès propi partidista, i és una manera de dir, en el meu propi interès com a partit, intento sembrar dubtes, enredar...
Però em sembla que ara ja no ho diuen, com a mínim, bueno, explícitament.
Home, de tant en tant encara surten declarant a un altre que és d'ETA, que està a favor, i dius, bueno, ja, quan acabarem en aquesta història, quan assentarem les coses?
Senyor Manrique.
Jo posaré en boca meva les paraules d'una víctima d'aquest matí, amb la que ja està parlant, víctima de l'11M, i m'ho ha dit molt clar. M'ha dit, Roberto, de la foto de les Azores, dos han pedido perdón, uno se escondió, que era el de Portugal, i el d'Espanya aún no ha dicho nada. Que s'han de descobrir coses? Estic convençut que sí. Però a la gent d'algun govern potser no els agradi. Ho deixo aquí.
Bé, doncs deixem-ho aquí. Fem ara sí una pausa i tornem de seguida amb la notícia curiosa i les últimes intervencions del nostre col·loqui.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Per anar viatges amb sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Trentadosè Festival Tradicionarios, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. El dijous 14 de març, presentació del llibre Percudium, tercer volum de la col·lecció Músiques de Tabalers. Divendres 15, Pep Jimeno Botifarra i Ahmed Tuzani. Dissabte 16, homenatge a Pete Seeger, el poder de la cançó, i el concert d'Alessio Arena. Compra les teves entrades a entravium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia. 32è Festival Tradicionarios. Més informació a tradicionarios.cat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 3 minuts i mig de 7:15, reprenem el nostre col·loqui que compartim, recordem-ho, amb l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, i amb la col·laboradora del Centre de l'AS, Tica Font. Anem ràpidament a la notícia curiosa. Guadalupe, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. A banda de les diferents mobilitzacions que es fan 15 anys després de l'acte terrorista a Madrid, en aquell 11 de març de 2004, també hi ha altres maneres, com ara la música, per recordar les víctimes. Una cançó molt coneguda és Jueves, de La Oreja de Van Gogh. Les persones que apareixen en el vídeo oficial són supervivents i familiars de l'atemptat. El grup de La Oreja de Van Gogh va estrenar aquesta cançó el 2008 durant la mateixa conferència de premsa en què es va presentar oficialment la nova vocal, Leire Martínez. La va cantar acompanyada per un piano, tocat per Xavi San Martín. Pels qui no ho sabeu, la cançó està basada en una història real d'una noia que agafava cada dia aquell tren i escrivia en el seu diari. La nota d'aquell dia es va quedar inacabada i tot el diari es va poder recuperar.
Si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor...
La cançó explica la història d'una noia que agafa diàriament el tren i s'enamora d'un noi. Finalment, el dia 11 de març, es decideix a parlar amb ell i s'enamoren. Just en aquell moment té lloc l'atemptat, com queda expressat en la frase final, «Yo te regalo el último soplo de mi corazón». No la van donar a conèixer abans per fugir del rumor i la van presentar més tard per deixar un espai de temps. No va ser promocionada com una cançó comercial, sinó per recaptar beneficis per l'associació 11M Afectats del Terrorisme. Altres cantants, com ara la gallega Luz Casalamecos o Amaral, amb la seva cançó d'Esta Madrugada, també van dedicar unes lletres a l'atemptat. Una manera molt delicada i alhora emocionant de fer un homenatge a les víctimes de l'11 de març a Madrid.
Gràcies, Guadalupe, i tant delicada en el sentit més bonic de la paraula, sensible, podem dir, i en tot cas avui, evidentment, tot el nostre reconeixement des d'aquest programa a les víctimes dels atemptats de l'11M, avui fa 15 anys, aquella massacre jihadista, i a tots els atemptats terroristes, hagin vingut d'on hagin vingut. Bé, l'atenció a les víctimes, breument, senyor Manrique i senyora Font, també, com està?
Senyor Manrique, serà molt breu. N'hi ha moltes, moltes coses a millorar, moltíssimes. I l'experiència t'ho diu, perquè parles amb víctimes de l'11M constantment, i n'hi ha encara moltes coses pendents de solucionar.
O sigui, hi ha moltes víctimes no reconegudes, com passava...
Sí, el que passa que en aquell moment va sortir una notícia, que era que, per exemple, donarien la nacionalitat a tots els estrangers que fossin víctimes de l'atemptat, dels atemptats, eren quatre, de l'11M, que poguessin demostrar que estaven al tren. Va haver tal tràfic de bitllets, de gent que tenia el bitllet i els venia fins a 4.000 euros perquè la gent estrangera que no tenia documentació, pues, a canvi d'aquest bitllet podia obtindre la nacionalitat. Això va fer que, malauradament, hi haguessin molts penques que ho aconseguissin, ja, o que fossin com a mínim reconeguts o com a mínim estudiats com a víctimes, i això ha fet que, malauradament, amb altres atemptats com els de Catalunya, doncs ara el Ministeri estigui posant totes les traves possibles i la següent per evitar que els enganyin. Home, no, persegueix el que ha fet el mal, no amb el que no l'està fent.
Tica Font.
Mira, jo crec que la gran importància que necessita una víctima és poder ser reconeguda per part de l'Estat i de la societat i dels veïns. I a mi em resulta deplorable que les administracions, en aquest cas de l'Estat, que és la responsable, hi faci tan poc. És que és el mínim que necessitis, Aquest reconeixement, l'afectivitat, la proximitat, sentir-te una persona que tens algú al costat que és solidari i empatitza amb tu en el teu sofriment.
Evidentment, necessari això, i necessari també que tota la societat no oblidi les víctimes.
No ho oblidi.
Incloent-nos nosaltres.
Aquest matí heu tingut a la Pilar Manjón,
sí,
en el programa dels vostres,
sí,
també aquest matí. La Pilar Manjón no està reconeguda a les seves seqüeles com a víctima del terrorisme, perquè ella no estava al tren, malgrat li va matar el seu fill. A Hipercor n'hi ha casos idèntics. I a Rambles també. Hem arreglat algú? No. No s'ha arreglat tant com ens està aplicant. Hauríem de seure i fer una normativa legislativa amb les seqüeles psicològiques com cal, i no com un jutge en su libre albedrío cregui que és convenient.
Sí, jo, però, mira,
molt ràpidament,
crec que també
encara hem de dir una última cosa. Sí.
També és molt important que les víctimes passin per les escoles i que els nens tinguin un aprenentatge de que això no pot passar, sigui quina sigui la causa que algú li provoqui que ha de fer un atemptat. No hi ha cap raó ni cap lluita en el món que això ho justifiqui.
Agraïm avui a Tica Font i a Robert Manrique que ens hagin acompanyat. Moltes víctimes de l'11M van quedar discapacitades. Avui hem tingut un oient que s'ha adreçat a nosaltres. No és discapacitada a causa del terrorisme, ho hem de dir amb força, això, però sí una persona amb discapacitat que amb la seva família ens segueix molt a Ràdio Estel. En diu Esperança Girard, que ahir complia anys, i ens ho ha dit, i nosaltres des d'aquí la felicitem. Esperança Girard, moltes felicitats pel teu aniversari. Moltes gràcies per seguir-nos amb el seu pare, Pasqual Girard, que és mallorquí, viu a Catalunya i es dedica molt al món de l'ajuda al discapacitat a través d'una fundació. Doncs us animem a seguir-nos a Ràdio Estel. I des d'aquí saludem, evidentment, totes les persones amb discapacitat o amb situació de dificultat motriu o mental. Gràcies, Tica Font i Robert Manrique.
A tots. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Mateu.